perquè ja tenim aquí el subdirector de Planificació i Programes de Protecció Civil, el senyor Sergio Delgado, a qui saludem. Molt bon dia, senyor Delgado.
Hola, bon dia.
I recordo que des d'avui les tres regions sanitàries a l'àrea de Barcelona, excepte l'Alt Penedès i el Garraf, queden unificades. Això vol dir que es permeten els desplaçaments entre els municipis d'aquesta zona i, per tant, també es pot entrar i sortir de Barcelona. A banda d'això, avui les comarques gironines, la Catalunya Central, les comarques del Garraf i l'Alt Penedès avancen a la fase 2 i se situen, per tant, a les mateixes condicions que el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran, que ja hi són des de fa una setmana. Aquests canvis de fase i les excepcions que s'han anat aprovant fan que moltes persones tinguem encara, més dubtes sobre què es pot fer i qui no es pot fer en el nostre municipi. I és per això que són uns dubtes que mirarem de planificar, d'aclarir amb el subdirector de Planificació i Programes de Protecció Civil. A veure, senyor Delgado, no sé si aquesta unificació d'aquestes tres regions, aquestes supàries sanitàries de Barcelona, s'espera un augment considerable de la mobilitat, o avui encara no s'ha notat perquè Barcelona i encara molts municipis és festiu?
Bé, hem de dir que la mobilitat que nosaltres havíem vingut observant en aquestes subregions sanitàries, en aquests àmbits, unitats territorials, doncs era bàsicament relacionada a l'àmbit laboral, que era el que estava permès, i ja hi havia una mobilitat que, lluny de ser la que és habitual, la que és normal, doncs ja era d'alguna forma significativa i es va incrementant a poc a poc. Per tant, ja hi havia una mobilitat que és la principal, que és la laboral, que generava, diguem-ne, aquesta permeabilitat cap a la ciutat i cap a l'interior i de la ciutat cap a fora. I pensem, doncs, que ara aquesta mobilitat que s'afegirà serà una mobilitat més aviat d'oci, i, per tant, perquè és la que ara estarà permesa i no està permesa fins ara, d'oci, comercial, etc. I que això es notarà més a cara al proper cap de setmana. Avui és festiu a Barcelona, però no ho és a tots els àmbits. Segurament de cara al proper cap de setmana, doncs aquesta mobilitat doncs es notarà més, perquè estarà força relacionada amb aquest àmbit, diguem-ne, no laboral. Tot i això, doncs insistir, no? Ja hi havia una certa mobilitat que es va incrementar en laboral, i també, doncs, com sempre hem dit, des de l'àmbit del dispositiu de protecció civil, el Departament d'Interior, hi havia una mobilitat, doncs, lògica, contínua, en la trama urbana contínua de la ciutat cap a Hospitalet, cap a Badalona, cap a Sant Adrià, que aquesta era una mobilitat que s'estava produint d'una forma més o menys natural i d'alguna forma, doncs, que ja estava contemplada dins de les limitacions que hi havia estrictament amb la norma a la mà.
I hi ha algun tipus de dispositiu especial pensat de control previst per demà o pels propers dies de cara a canalitzar tota aquesta mobilitat que en principi hauria d'anar en augment, tenint en compte que avui és festiu en una ciutat com Barcelona?
Bueno, en el moment que la mobilitat està permesa d'acord amb aquests criteris sanitaris, doncs simplement és això, ja el dispositiu s'adapta al fet de que ja no hi ha aquests elements de control respecte a la permeabilitat entre les tres regions, el que era la Metro Sud, Metro Nord i la ciutat de Barcelona. Per tant, ara doncs la mobilitat és permesa, i en tot cas l'element d'atenció de cara als ciutadans i la importància és, doncs, que aquesta, diguem-ne, per aquestes unitats que conformen l'Alt Penedès i el Garraf, que doncs s'avança aquesta vegada també i passa a fase 2, és l'àmbit que queda segregat de tot el conjunt d'aquest àmbit metropolità, d'aquest conjunt de Barcelona, i es respecta aquest àmbit que s'ha de posar el focus d'atenció per evitar la mobilitat, diguem-ne, d'aquestes dues comarques que entre elles poden tenir respecte a la resta de Barcelona, i també respecte al Camp de Tarragona, que és una altra regió sanitària. Per tant, és aquí també on posem el toc d'atenció, perquè és veritat que del Garraf cap al Baix Llobregat i del Baix Llobregat cap a l'Alt Penedès, parlem de comarques, tot i que estrictament les àrees sanitàries no són exactament les comarques, i per tant cal consultar cada municipi en cada cas, doncs entre aquestes zones hi ha mobilitat, i aquestes respecte a les que el dispositiu és, en aquest cas, doncs, amb Mossos d'Esquadra i amb les policies locals, posar el focus de d'atenció de control.
Hi ha, des del sector sanitari, ja veus que alerten, que veuen relaxament a la classe política davant l'epidèmia. L'últim ha estat el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el senyor Jaume Pedrós, que en un fil a Twitter ha advertit que està perplex i preocupat. No sé si estan detectant moltes actituds irresponsables.
Bueno, és evident que és una emergència de molt llarga durada, és excepcionalment, diguem-ne, de llarga durada, com és evident, i això fa, doncs, que l'element d'atenció, l'element aquesta diguem-ne, aquest tensionament de tot el, de tota la societat, de tot el conjunt, doncs cada vegada sigui més difícil, doncs farà un cert esgotament, i també perquè mentalment arriba un punt doncs que podem pensar, i ara ens situarem en aquest moment, doncs que la situació crítica ja l'hem superada i que ja anem de baixada i que, bueno, doncs que ens podem començar a relaxar. Doncs aquest és l'element que ens preocupa, que aquesta idea pugui arribar a la gent. La idea que hem de tenir és que estem confinats encara, tot i que a vegades no ho sembli, però estem confinats, anem recuperant espais i activitats a l'àmbit públic, a l'espai públic, a mesura que avancem de fase, i gran part de l'èxit del que ens queda per davant depèn dels ciutadans. I quan dic gran part, per no dir majoritàriament o absolutament, perquè ara ja no és una qüestió de l'àmbit sanitari, que evidentment està preparat, que té tot el sistema desplegat per detectar els contactes en cas de rebrot, etcètera, etcètera, però és el ciutadà, som els ciutadans els que ara ho tenim a les nostres mans per fer una bona actuació en totes aquestes activitats que recuperem. En fase 1, grups socials, fins a 10 persones. El que no pot ser és que fem aquestes trobades com si no hi hagués un virus encara circulant i una emergència sanitària. Sabem que hem d'evitar el contacte entre persones no convivents, que no hem de compartir estris, que hem de portar la mascareta si no mantenim els 2 metres. Això és bàsic i és essencial i és importantíssim. Aquí, en aquest element, en aquestes trobades de grups socials, no només a les terrasses dels bars, també en l'àmbit privat, també als parcs, a les zones públiques on quedem gent jove i no tan jove, és important que aquí fem aquest esforç per evitar que hi hagi un rebrot. Sabem que després de pràcticament 13 setmanes que farà a finals d'aquesta setmana és cada vegada més esgotador d'alguna forma, però bueno, anem avançant positivament. El que no podem fer és ara relaxar-nos. En tot cas, nosaltres pensem que hi ha un element que ens ajudarà molt a tots, que és la mascareta. Cada vegada que abans de sortir a casa agafem la mascareta, té un element de protecció, sobretot cap als altres, i per tant és un element de protecció solidària, però també és un element de recordatori de que estem en emergència sanitària. Si no estiguéssim, no portaríem la mascareta cada vegada que sortim de casa. Per tant, això ens ha de fer mantenir aquest clic de estem en emergència, o estem fent bé en línies generals, però hem d'evitar aquesta relaxació i pensar que ja ho hem superat. Ens queden unes setmanes per acabar de superar-ho, i sobretot, com que tots volem festiu i sí, volem gaudir aquest juliol i agost en la mesura d'aquesta nova normalitat que ens ho permeti, doncs hem de fer aquest mes de juny, hem de fer aquest esforç, malgrat faci bon temps i malgrat tinguem moltes ganes de gaudir de forma avançada, però amb contenció.
Ara parlava vostè de les reunions, de les distàncies socials, de la responsabilitat. No sé si he tingut oportunitat de veure les imatges d'una discoteca d'aquest cap de setmana de la ciutat de Barcelona. Hi ha diversos usuaris que han penjat imatges a les xarxes, vídeos també, d'aquest local ple de gent, diguéssim que sense respectar massa la distància de seguretat, com si fos un cap de setmana normal. És veritat que era a la terrassa, a l'aire lliure, però en tot cas eren imatges que, en la situació en què estem, xoquen una mica.
Bueno, les discoteques no tenen autorització per l'obertura, per tant, doncs, no conec el detall, però sí que la norma diu clarament que no es pot obrir discoteques. De fet, fins i tot en la ordre que regula la fase 3, que de moment només és vigent des d'avui a les 4 illes que coneixem, doncs tampoc es permet l'obertura de discoteques, bars d'oci i nocturns. Per tant, doncs s'hauria de mirar exactament quines són les condicions. En tot cas, independentment de si estava autoritzat o no, no és una bona praxis. Pensem doncs que, per exemple, doncs a cara a totes les activitats culturals, el que s'està demanant és que sigui preferentment a aire lliure i asseguts, és a dir, quan es parla de regulació es parla que preferent sigui asseguts. Per què? Perquè estem intentant que no hi hagi aquest contacte i que afavoreix el contagi. I és molt important perquè qualsevol situació de massificació és un element, doncs, i això ens ho diuen els experts en l'àmbit d'epidemiologia, de salut, de sanitat, és un element de rebrot. Estem veient com altres parts d'Espanya, doncs, i dins de Catalunya, per trobades, no d'un número excessiu, diguem-ne, superant el que estava permès, però són números que no parlem d'un miler de persones. En petites concentracions de persones on no s'ha complert aquesta norma, s'ha produït un rebrot. I no sabem mai si nosaltres mateixos o altres persones doncs tenen la possibilitat de contagiar, o fins i tot tenen, doncs, diguem-ne, un element el que en diuen les persones que tenen una alta capacitat de contagi per les circumstàncies en què es troben. Per tant, és una situació, és un element de risc, evidentment.
Vostè va dir fa uns dies aquí mateix, a recomençar amb el Bundó, que va ser que estaven preparant-se per un Sant Joan diferent, però que la Revetlla es podria celebrar. Tenen ja més detalls i saben més o menys què es podrà fer i què no es podrà fer per la Revetlla?
Sí, avui precisament volem informar el comitè tècnic en detall d'aquesta proposta, d'aquesta campanya que hem treballat doncs amb el sector de la pirotècnia, amb els municipis, amb els ajuntaments, amb el Departament de Cultura. Bàsicament el que proposem és un Sant Joan, una festa adaptada a les normes de la Covid i, per tant, de l'emergència sanitària, per tant, grups reduïts. Veurem en quina fase està cada territori, queden 3 setmanes, per tant, segurament molta part del territori estarà en fase 3 o fase 2 ja molt avançada. Mirarem quines grups es poden, quin número es pot fer de reunions, que ara mateix seria entre 15 i 20. Per tant, apostem per aquest tipus de trobades, no només perquè estiguin permeses, sinó perquè entenem que són les que s'adapten al context de l'emergència sanitària. Recordem a la gent, la idea principal és que hem d'evitar els espais d'aglomeració habituals, que són típics per Sant Joan, que és anar a la platja i tenir aquestes festes on s'ajunta molta gent. Això serà un element de risc que s'ha d'evitar. Més enllà de que estigui prohibit, insisteixo, l'hem de trobar...
Més enllà d'evitar, entenc que estaran prohibides aquestes festes a la platja.
Sí, estan prohibides, però el que ens interessa també és trobar la col·laboració del ciutadà perquè li trobi sentit a lo que estem dient. És a dir, per què no es poden fer? Evidentment perquè estan prohibides, però perquè és un element de contagi de risc. Molt diferent de fer trobades en petits grups socials, més o menys propers, que ens permetran doncs, fer ús fins i tot de pirotècnia de forma controlada, com sempre, i seguint aquí doncs, les recomanacions dels fabricants que ja s'han adaptat també als productes que estan diguem-ne, venent i posant a disposició i assessorant als clients. I si anem a alguna trobada, doncs que sigui de tipus organitzat, amb petits aforaments, d'acord a la normativa, en format, diguem-ne, de multiescenaris, asseguts, és a dir, hi ha la possibilitat de fer festa, però l'hem de fer adaptada en aquest context a petit comitè, diguem-ne.
Per tant, sí que hi haurà Sant Joan, però diguéssim que adequats a la situació, evidentment, en què tots estem vivint. Ara ho explicava vostè també que cal fer aquests càlculs, aquestes càbales, que pot ser que per Sant Joan bona part del país estigui en fase 3. Si tot va bé respecte al període de 2 setmanes per canviar de fase, que fins ara més o menys ha anat funcionant, Barcelona i l'àrea metropolitana passarien a la fase 2 dilluns que ve i el dia 22 a la fase 3. Hi ha alguna possibilitat que s'apliqui entremig una fase 2,5, com va pensar amb la 0, o que aquesta fase 3 arribi més tard perquè hi hagi aquesta 2,5 pel mig?
Bueno, no, això depèn bàsicament del Departament de Salut, que és qui va fent les propostes, diguem-ne, que es passen pel Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil, però depèn bàsicament de com evolucionen les dades epidemiològiques. I per nosaltres és molt important que no ens avancem. I, evidentment, doncs, tothom voldrà estar a la fase 3 quan abans millor. I, com deia abans, l'important és que ens focalitzem en què podem fer com a ciutadans i com a conjunt, com a societat, per arribar quan abans a la fase 3. I ens hem de focalitzar en aquest tema de complir amb les mesures d'autoprotecció. Fins i tot, nosaltres entenem la dificultat del ciutadà de seguir en cada moment què es pot fer, què no es pot fer, com es pot fer. Entenem que és complicat perquè les normes van sortint, van canviant, es van puntualitzant. Nosaltres fem l'esforç d'intentar doncs, fer-ho públic i traduït en aquest tema de preguntes, però com a ciutadans hi ha un element molt bàsic que és que on a la Direcció General de Protecció Civil i en conjunt al Departament d'Interior en aquest àmbit del Pla de Protecció Civil ens volem focalitzar, que és l'element d'autoprotecció i de solidaritat cap als altres, que és distància, mans i mascareta. Diguem-ne que aquesta és la fórmula que és essencial i bàsica per quan hem de fer una activitat, més enllà de que accedir a un comerç pugui ser amb aforament del 40% o del 50% en funció de la fase, que això sí. Ja ho sabrà el responsable de botiga. Nosaltres, com a ciutadà, el que hem de saber és que qualsevol activitat hem de buscar complir amb aquestes tres parts de la fórmula, higiene de mans, distància i mascareta, i amb això avançarem segurament amb tota seguretat i el més ràpid que sigui possible. Si no ho fem així, doncs, evidentment, ens costarà més.
Per tant, de cara al que comentàvem ara en aquest avançament de fase, en aquest cas, en el cas concret de Sant Joan, en principi, la mobilitat serà lliure pel país, pel que vam entendre del govern espanyol, que a partir del 21 de juny, si tot va bé, podrem anar a qualsevol municipi de la resta, vaja, de Catalunya i de la resta de l'Estat, en grups de 15 persones, amb distància, sense fer festes a la platja, i per tant, diguéssim que el Sant Joan, no, l'única excepció, és a dir, el que no podrem fer seran festes populars o festes a la platja. Pel que fa a la resta, més o menys sí que es podrà anar fent.
Sí, jo diria dues coses. Primer, veurem quina mobilitat està permesa. Uh-huh. I permetim, doncs, per l'experiència d'aquestes 12 setmanes, esperar que es publiqui el BOE i llegir, i llegir fins a l'última disposició addicional, perquè ens hem trobat, doncs, sorpreses, per dir-ho així. Per tant, esperem, veurem si aquesta mobilitat en quines condicions es permet o no es permet. I en tot cas, independentment d'aquesta mobilitat, el criteri de que quan menys mobilitat, millor per la contenció de la, de la malaltia, això continuarà vigent fins que ho haguem superat absolutament. És a dir, mobilitats de curtes són millors que mobilitats de llarga distància. Això, sobretot, si fem ús de l'espai públic. Una altra cosa és quan ens desplacem als àmbits privats, no sé, surto de casa, agafo el cotxe, me'n vaig al domicili del familiar, doncs això és una situació diferent. Sí. Però tot el que és mobilitat a l'espai públic, quan més contingut sigui millor, i en tot cas, jo diria que procurem no avançar-nos molt en el sentit de que, bueno, haurem de veure el detall concret de què diu el BOE.
De seguida obrim, vaja, sentim les consultes que ens han enviat els oients, que com sempre n'hi ha moltíssimes, senyor Delgado. De fet, en rebem al llarg de la setmana, ja esperant que arribi aquest moment de cada setmana de dilluns de poder compartir-les amb vostè. Però ràpidament i breument, deixi'm també preguntar-li pel fet que ahir vam saber també que la fase 3 les governaran les comunitats autònomes, però clar, al cas de Catalunya diguéssim que és una miqueta especial perquè tot apunta que no arribarà tota l'una a la fase 3, sinó que uns territoris arribaran abans que els altres. Això què implicarà? Que la Generalitat podrà decidir sobre els territoris que estiguin en fase 3, però que estiguin en fase 2 o fase 1, serà el govern espanyol?
La veritat és, li he de dir que no ho sé. Nosaltres, a la perspectiva tècnica, veurem com, quina és la informació que se'ns facilita des de les nostres autoritats, des dels nostres responsables polítics, i en funció del que ens diguin, doncs, adaptarem el dispositiu. La veritat és que en aquests moments no ho sabem, insisteixo, nosaltres estem molt focalitzats en el pràcticament en el dia a dia, en el moment. Sí que és veritat que, per exemple, hem fet un anàlisi molt detallat de què és la fase 3 en aquests moments, que és concreta. Tampoc, li he de dir que tampoc hi ha grans diferències respecte a la fase 2. Mm-hmm. Són aspectes sobretot relacionats amb aforaments, amb alguna activitat concreta. No hi ha una gran diferència. Veurem també de cada cap de setmana com es concreta, i en tot cas, en funció del marge que se'ns vagi notificant, doncs, o se'ns vagi facilitant la informació i els criteris i les instruccions, anirem adaptant el dispositiu. En tot cas, estem preparats per entomar, diguem, aquesta responsabilitat des del punt de vista tècnic, perquè el dispositiu del Pla de Protecció Civil, doncs, ja va entomar en el seu moment el confinament de la Conca d'Òdena i les diferents adaptacions, i per tant, doncs, a nivell tècnic, a nivell de serveis de seguretat, d'emergències, de policies, de bombers, de Mossos d'Esquadra, etcètera, estem perfectament a punt i preparats.
Per tant, haurem d'anar BOE a BOE i haurem d'anar mirant sempre la lletra petita del que publiqui el butlletí oficial espanyol. En tot cas, comencem a recollir ja les consultes, perquè com dèiem, són moltes. Comencem pel Fran, que pregunta per la seva filla.
Avui entrem a fase 2 i la meva filla de 12 anys voldria saber si pot quedar amb les amigues sense la necessitat d'anar amb un adult.
A veure, el que és tot els elements de franges, horàries, de distàncies, etc., en quant al passeig, fase 2 ja decau. Per tant, vol dir que no hi ha aquesta regulació, que sí que encara és vigent a fase 1 respecte als menors de 14 anys, fins a 13 anys. A partir d'aquí, doncs, el que ha d'aplicar és el criteri que aplicava habitualment respecte a l'autonomia d'aquesta persona menor d'edat, i si tenia habitualment l'autonomia per poder fer alguna activitat, doncs, a l'espai públic, sigui de compra, sigui de trobada, doncs el podrà fer. En tot cas, són joves i se'ls ha de recordar, entenc, de tant en tant, doncs, quines són les mesures, igual que les hem de recordar els adults, per ajudar-los a que les compleixin, perquè, evidentment, quan més jove, doncs, de vegades més difícil és mantenir unes certes normes que d'alguna forma van en contra del propi esperit d'una trobada amb amics, amb familiars, etc. Però en tot cas hi ha molts joves que ho estan fent molt bé i per tant segur que no hi ha problema.
Pregunta al Jaume.
Visc a la zona 1 i vull anar a la zona 2, on tinc una finca rústica amb oliveres i vinya, i voldria anar a sulfatar-les. Puc fer-ho? I al mateix temps cuidar un hort que tinc.
La mobilitat entre regions sanitàries, i més si està en diferents fases, està limitada a l'àmbit laboral i a situacions de necessitat de cosa força major, com l'assistència a un familiar que ho requereixi. Per tant, si és una activitat laboral, diguem-ne, amb un rendiment econòmic declarada, doncs no ha d'haver-hi problema. En cas contrari, doncs no pot haver-hi aquesta mobilitat entre regions.
Una altra consulta, la del Joan.
Joan Pujol, des de Gelida. Em sembla que estem en fase 2, zona sanitària de Barcelona. Puc anar a Barcelona ciutat?
Li sembla bé o li sembla malament que està en fase 2?
Perdó? Sí, està en fase 2. Sí,
d'acord.
Sí. Està en fase 2. Aquest és un dels casos en què hi ha la diferència. I hauríem de mirar, perquè no ho sé de memòria, hauríem de comprovar si Gelida, com a comarca de l'Alt Penedès, forma part de la regió Metro-Sud o forma part de l'àrea sanitària de l'Alt Penedès. S'hauria de fer la consulta. I llavors, si fos el cas de que és Metro-Sud, estaria en fase 1 i podria anar a Barcelona, però si forma part del que és la comarca de l'Alt Penedès, no de la comarca del Penedès, que sí que en forma part, sinó de la unitat de sanitària de l'Alt Penedès, no podria anar a Barcelona.
Em fa anar bé que és de la Metropolitana Sud, que ja li queda exclosa de l'Alt Penedès, pel que em fa anar des de redacció.
Doncs llavors es pot moure per tot el conjunt de Barcelona.
La Mariona Miró, de Barcelona, fa aquesta pregunta.
Voldria saber si puc anar a visitar la meva família a Rubí, al Vallès Occidental.
Ell és de Barcelona.
De Barcelona a Rubí, sí, no hi ha problema.
Sí. Això és el que vol saber la Xus.
Soc a Barcelona. Voldria saber si puc anar a veure les meves filles, que estan una a Ripollet i l'altra a Gavà.
Doncs en principi sí, perquè és Vallès i Baix Llobregat, per tant no hi ha problema.
La consulta del Joan.
Em dic Joan, de Terrassa. Estic en fase 1 i volia saber si puc fer volar un dron.
Doncs no és una activitat que... Primer, és una activitat que està regulada per tota la normativa aèria i aquests dies és possible fins i tot que hi hagi alguna restricció específica per complementar, però en tot cas no és una activitat que expressament estigui autoritzada. Per tant, en principi, no podria.
Un parell de preguntes sobre segones residències, de la Laura Pinto i del José.
Des de Terrassa, que estem a la fase 1, quan podrem anar a la segona residència que està a la regió sanitària central?
Soc de Barcelona Capital, que estem a fase 1, i voldria saber a quina fase podrem anar a la segona residència, que està a Bot. És un poble de la Terra Alta.
Bé, la mobilitat de segones residències en fase 1 es va permetre dins de la regió sanitària, en fase 2 no hi ha hagut canvis. Sí que era un element que pensàvem que potser hi hauria alguna, diguem-ne, s'avançaria respecte al que estava previst, que és que fins a fase 3, les dues regions en fase 3, no pot haver-hi mobilitat. Forma part una mica de les reflexions que nosaltres fem de com aquesta norma potser necessita alguna certa adaptació a mesura que passen les setmanes i l'emergència. És a dir, també entenem que forma part de tot el procés veure com el confinament s'ha anat complint i potser reflexionar sobre quines són les aplicacions que hi ha en aquests moments. És a dir, el fet de que un desplaçament entre àmbits privats, com és la pròpia residència habitual i la segona residència, amb vehicle privat, que no comporta un ús de l'espai públic i que pot ser perfectament viable, no estigui permès, és un dels elements, per exemple, que nosaltres tenim sobre la taula des del Departament d'Interior i se'ns ha demanat, diguem-ne, reflexions en aquest sentit. Vull dir que som conscients des del primer moment doncs que hi ha elements que de vegades costa d'explicar, aquest és un. Nosaltres hem de dir, perquè diu la norma, que no es pot fer aquest desplaçament a una residència fora de la regió sanitària, però també entenem, diguem-ne, certes incoherències que pot comportar el fet de no poder desplaçar-se entre els àmbits privats, com és aquest cas. En tot cas, la norma diu el que diu.
Parlant des de Protecció Civil, diguéssim que no s'oposarien a poder fer aquests desplaçaments a segones residències.
Bueno, més que res, en aquest moment sí, perquè no es pot, la norma diu que no i prova la norma, però des d'una perspectiva tècnica la reflexió que fem és home, doncs, traslladar la necessitat de que aquestes normes doncs es reanalitzin, es tornin a analitzar i es vegi la necessitat de adaptar-les al moment actual, que han passat unes quantes setmanes respecte a l'emergència sanitària, respecte a l'estat d'alarma, i hi ha elements que poden ser viables, és a dir, simplement això està en estudi com està des del primer dia, eh? Des del primer moment nosaltres el que fem és analitzar com aquest confinament s'està aplicant, quines dificultats hi ha, quines queixes, si m'ho permet dir així, entre cometes, ens arriben, doncs, des dels propis ajuntaments, sobretot d'alcaldes de nuclis petits, però també des dels ciutadans i des del propi dispositiu policial, i tot això ho analitzem en el sentit d'intentar fer propostes de millora.
Propostes cap a on? És a dir, cap al Ministeri?
Sí, sí, perquè això depèn de l'Administració General de l'Estat. Això és la normativa en aquests moments de regulació. Nosaltres no tenim marge i això s'ha de regular a través de l'Administració General de l'Estat. Simplement era una reflexió per fer l'apunt que diguem, la normativa és la que s'ha de complir i en tot cas nosaltres on hem trasllat, informem, intentem doncs, donar el missatge concret, la resposta concreta, però que això no vol dir, diguem-ne, que en la nostra reflexió, sobretot des de la perspectiva tècnica, no veiem que hi ha camp de millora.
Però està bé, perquè això diguéssim que a la segona residència sí que s'havien posat aquests desplaçaments en el punt de mira, sobretot a l'inici de tot del confinament, i pel que veiem estem entrant en una fase en què es podria relaxar aquesta pressió sobre aquests desplaçaments, segons ens està explicant.
Com a mínim es podia analitzar. Mm-hmm. La idea seria que és un element que caldria analitzar doncs si continua sent vigent aquesta necessitat de no permetre-ho.
Continuem amb les preguntes. El Jordi, sobre l'activitat esportiva.
Jordi, de Badalona. Tinc 71 anys. A quina hora puc sortir a córrer sense patir un cop de calor?
Doncs els majors de 70 anys tenen aquest període d'activitat física, que pot ser passeig o esport com a tal, com les persones que es troben perfectament per fer-ho, i això és de 10 a 12, de 10 del matí al 12 al migdia, que no és una hora, diguem-ne, molt adient, a primera hora potser, però no tant cap al migdia, evidentment, i després de 7 de la tarda a 8 del vespre. Ara la regulació en fase 1 és aquesta, hi ha aquest horari per fer la pràctica, l'activitat física de les persones de més de 70 anys, i per tant, evidentment, hem de dir, sobretot, si és a partir de les 11 del matí, amb molta cura per lo que és l'efecte de la temperatura del sol, i potser de 7 a 8, de 7 de la tarda a 8 del vespre, que ja baixa una miqueta la temperatura, podria ser més recomanable.
Consulta de la Maria Arús sobre les trobades familiars.
Tinc 71 anys i voldria saber si aquesta setmana puc anar a dinar algun dia amb els meus fills, que ja fa 2 mesos que no veig, i que viuen en una població del Baix Llobregat. Tornar i dinar em suposaria unes 3 hores en total entre el trajecte i el dinar. Voldria saber si es mantenen les franges i si puc fer aquesta sortida.
Bé, aquí forma part una mica d'aquestes dificultats a vegades d'aplicar la norma. Hi ha uns horaris per lo que és el passeig, a l'activitat física, a l'esport, al passeig, a la via pública, però no hi ha uns horaris per lo que és el desplaçament per aquestes trobades. Per tant, evidentment, preferentment seria utilitzar, sobretot si és anant pel carrer, caminant o en transport públic, utilitzar els períodes de reservats per la gent gran, per persones de més de 70 anys, que si no, crec que ha dit aquesta edat, però en tot cas es pot fer aquest desplaçament i es pot fer aquesta trobada i com a persones que puguin ser més vulnerables, doncs intentar mantenir aquesta distància, reduir el contacte físic per intentar minimitzar el contagi i que ho pugui gaudir, perquè està permès.
Dos dubtes més sobre activitats esportives. El primer és de la Cristina.
A la fase 1, els passejos i l'esport no professional continuen tenint com a límit el propi municipi. La pregunta 79 del nou fax de Protecció Civil a la fase 1, quan parla d'esport, fa referència a la regió sanitària i no concreta.
Doncs l'activitat física continua limitada recordem-ho. L'activitat esportiva no federada continua limitada al municipi, excepte a municipis de menys de 10.000 habitants i fins a 10.000 habitants i menys de 100 habitants per quilòmetre quadrat, que ho poden fer entrant al municipi limítrof fins a 5 quilòmetres si el municipi limítrof té la mateixa condició.
Una miqueta complicat, això.
Molt complicat, molt complicat, molt complicat. Però, en principi, sí, és correcte. I l'esport federat és el que es pot fer dins de la regió. És força complicat, força complicat.
A veure, en Lluís té un dubte també sobre les activitats esportives.
Acabo de veure a la web del Departament d'Interior, a l'apartat d'activitat esportiva, que en teoria ja es pot fer esport per persones no federades dintre de la mateixa regió sanitària del domicili, és a dir, que podríem canviar de municipi. Ens ho podeu confirmar, si us plau?
No, no és correcte. Mirin, ara, mentre parlàvem, he vist a la pàgina web que aquí hi ha un error en la pregunta 79, efectivament, i l'activitat física no professional no federada és dins el municipi o, en el, com dèiem, els municipis de menys de 1.000 habitants i fins a i menys de 100 habitants quilòmetre quadrat, en el límit fins a 5 quilòmetres. Ara farem aquesta correcció, demanar disculpes perquè hi ha hagut un... Aquesta és la pregunta que aplica per fase 2, que sí que és dins de la regió sanitària.
Doncs està molt bé obrir els telèfons als oients perquè realment, amb la seva casuística, ens fan veure realment... És com una prova de testeig també per vostès, no? Per l'administració, per poder dir on hem encara d'afinar o no en tota aquesta desescalada. Senyor Delgado, ja acabo perquè em sembla que ha de penjar. Deixi'm només preguntar-li dues coses molt breus. Primer, per parcs com PortAventura, com el parc del Tibidabo, si sap quan podran reobrir. Avui ja parlàvem que estaven treballant, m'ho ha explicat a l'informatiu a PortAventura, doncs que estan ja fent les proves per poder reobrir i minimitzar el risc del contagi pel coronavirus. Ja tenen unes dates al cap?
Bé, en principi aquest tipus d'activitat anirà a fase 3.
Sí.
S'està començant a treballar en activitats, doncs, això, com PortAventura, doncs, per veure quins són els elements que es posaran en marxa. I, bueno, a mesura que anem entrant de fases i que anem comprovant com estan previstes aquestes mesures, doncs s'anirà fent un treball conjunt per permetre aquesta reobertura, que en tot cas, doncs, bueno, tindrà aquestes limitacions del que és aforament, el que són distàncies de seguretat, etc. Però, bueno, intentarem que tot sigui possible. Dins d'aquesta idea que dèiem abans, el més important és pensar que si mantenim la distància, fem ús de mascareta i tenim una bona higiene de mans, anirem podent fer poc a poc i condicionat pràcticament tot. Aquesta hauria de ser un missatge, doncs, que hauria d'arribar al ciutadà, de dir, si ho fem bé, podem anar fent pràcticament, no dic el 100% de les activitats, i evidentment no amb el 100% de normalitat, però bona part de les activitats que ens agradaria fer de cara, sobretot, a l'estiu.
Molt breument, bodes es poden fer a la fase 1?
A bodes a la fase 1, doncs, hauríem de veure, si no recordo malament, sí.
És a dir, es poden fer en un ajuntament, per exemple. La cerimònia es pot celebrar, però suposo que amb una limitació de convidats.
Doncs sí, a veure, un segon. Sí. Els actes, el que es poden... No, el que es pot fer són assistir a actes de culte, però en principi els casaments no estan específicament previstos.
D'acord.
En tot cas, sí que és una informació, ho dic perquè de vegades, com que ja anem canviant de fase, lo important és consultar-lo. Agraïm també, vull donar les gràcies al fet de que el ciutadà consulti i ens faci veure de vegades, doncs, que ja pot haver algun error. Això per nosaltres és molt important, primer perquè ens ajuda, però sobretot perquè demostra la responsabilitat del ciutadà que consulta la informació, que ho vol fer bé, i per nosaltres és importantíssima aquesta cooperació, aquesta corresponsabilitat, i és l'element essencial.
Màrius, Alejandro, Antonio, Pilar i Pere, té dos minuts clavats al senyor Delgado, per si voleu fer una pregunta allò molt concreta d'aquest i Belomio.
Jo.
Vinga, Pilar. Però molt concreta,
La pregunta és, la meva mare, que ha estat besàvia, quan pot agafar i donar el biberó al besnet que fa 3 setmanes va néixer? Vivint al mateix lloc, a la mateixa regió, a prop la meva filla de la meva mare, és a dir, quan la meva mare podrà tenir, veure i tocar el seu besnet?
Bueno, el primer és felicitats, i després dir que dins de la mateixa regió sanitària, doncs en principi les trobades estan permeses. Quan més edat, doncs més risc hi ha, perquè són col·lectius de risc. Evidentment hi ha gent amb edat avançada que es troba perfectament, però no deixa de ser, doncs, població de risc, i per tant jo el que li diria és que ho pot fer estant dins de la mateixa regió sanitària amb la màxima precaució en el que és el contacte amb altres persones. Potser no tant amb el nadó, això ja hauria de ser una consulta pràcticament d'expert en salut, però sí que el que és la trobada en el conjunt, doncs, quan menys contacte, doncs, evidentment, millor.
Màrius, tens pregunta?
Sí, jo ja sé que avui, diguem, hem ampliat, diguem, la regió sanitària de Barcelona, però jo, a mi no em cap al cap que Barcelona i Madrid, que tenen criteris i problemes sanitaris molt semblants respecte al coronavirus, un ciutadà de Barcelona no ens han pogut els últims 15 dies bellugar de 100 quilòmetres quadrats i Madrid han tingut 8.000 quilòmetres.
Bueno, nosaltres d'interior el que hem fet és aplicar el dispositiu del confinament d'acord també als criteris que s'han aplicat de prioritat sanitària, epidemiològica. Sabem i som conscients de dificultat perquè precisament, doncs, a més de els vivim com a professionals i com a ciutadans, és a dir, intentem aplicar uns elements que som conscients de la seva dificultat. Aquí hem d'agrair, doncs, la responsabilitat dels ciutadans, la comprensió dins de la certes incongruències que de vegades es poden veure en l'aplicació de la norma, i doncs només puc dir que nosaltres ara que ens hem pogut adaptar i fer aquest canvi a partir dels principis de salut i criteris epidemiològics, doncs hem readaptat el dispositiu, igual que si més endavant doncs les condicions permeten mobilitat entre regions sanitàries, doncs també ho anirem fent. En tot cas, el nostre objectiu des del punt de vista del Departament d'Interior és aquella norma que respon, doncs, hem d'entendre uns principis sanitaris, epidemiològics, de lluita contra l'emergència sanitària, intentar que s'apliqui de la millor forma possible amb l'objectiu d'avançar de forma segura, sòlida i el més àgilment possible cap a fases de desconfinament.
Pere Mas, res i curt.
Intentarem ser curts. No, jo només volia preguntar-li al senyor Hidalgo.
Delgado,
disculpa. Sobre el tema de Sant Joan, tinc la impressió que com ho estem fent bastant bé tot plegat, una mica laxament, és a dir, sobre una terrassa i potser ens acostem una mica més del que toca, en lloc de 10 som 15, els adolescents potser costa més de controlar-los i des del primer dia que estan al carrer van fent de les seves, però tinc la sensació que Sant Joan podria ser com una mena de tempesta perfecta, atès que és una temptació molt gran, que està molt arrelada com a tradició, que la majoria del país ja estarà o a la fase 3 o sortint de la fase 3, que estarem fora de l'estat d'alarma i que hi haurà moltes ganes de, diguéssim, de tornar a la normalitat. I em pregunto si aquesta preocupació, perquè vostè, perdó, ha demanat que es mantinguin els grups petits i els grups de relació habitual, però tots sabem que si la gent surt al carrer és una mica difícil això de controlar, i més una nit on tothom podria sortir al carrer. M'agradaria saber si realment, malgrat tot el que es pugui recomanar des de les autoritats, no es poden donar molts elements perquè sigui una mica més descontrolat del que es voldria.
Sí, evidentment a nosaltres ens preocupa com se celebri, com es desenvolupi aquest Sant Joan. Per això una mica la idea de començar a parlar ja de que tots ens anem adaptant mentalment a allò que podem fer i no. Evidentment no podem tenir un policia a cada carrer, no podem tenir un vigilant, un controlador, i per això apel·lem a la responsabilitat. És un dia festiu i els dies festius i en els moments festius, sobretot després de setmanes de confinament, tot i que encara continuarem, doncs podem tenir la temptació doncs, de no complir alguna norma. Això ens anirà en compte tots. Això és el missatge que hem de donar. És a dir, per intentar celebrar un Sant Joan més enllà del que està permès, ens podem trobar que una setmana després doncs, se'ns esgarrin les vacances, el mes de juliol i el mes d'agost, perquè ens trobem que hi hagi hagut un rebrot o que hi hagi hagut un problema. Ens preocupa i d'alguna forma el que tenim en marxa és una campanya de difusió, de sensibilització cap a tots els col·lectius, cap a la gent jove, però diguem-ne, no volem criminalitzar cap col·lectiu, sinó perquè és en general per tothom intentar fer aquesta contenció per evitar problemes.
Senyor Delgado, li podem fer un parell de preguntes més o ja ha de penjar?
Crec que una com a màxim perquè hem de penjar.
Doncs vinga, Antonio Alejandro, el que parli primer.
Jo tinc una.
Mira, Alejandro ha guanyat.
Bon dia. A veure, l'esport en equip, pels mortals, no pels futbolistes, per quina fase és?
Això hem de començar a veure-ho. Depèn del tipus d'esport. Hi ha esports que a partir de fase 2 ja es van permetent en equip, però el que és l'esport no professional en fase 1 continua sent individual.
En fase 1. I per tant, sap allò, partits de petxanga quan es podran tornar a fer?
De moment ens hem d'oblidar, sobretot si és partit com a tal. Una cosa és tocar pilota, doncs que a partir de certs moments a la fase 2, en funció de si s'està federat, doncs es podrà fer, però el que ens agrada fer de jugar un partidet entre amics, això encara ens queda un temps. Mm-hmm.
Doncs senyor Delgado, moltíssimes gràcies pel seu temps, per les seves explicacions, per la seva paciència, i ara emplaço dilluns que ve. Reservis una part del matí, perquè ja l'aviso que el trucarem del món a RAC1 per saber les noves fases en què estiguem la setmana que ve, dia 8 de juny, què podem fer i què no podem fer, perquè és una allau absoluta de missatges de veu que hem rebut aquest matí. Senyor Delgado, subdirector de Planificació i Programes de Protecció Civil, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.